Estem aquí a l'estudi amb el secretari general de FECASARM, que és la patronal de l'oci nocturn. Senyor Joaquim Boades, bon dia.
Hola, bon dia.
Jo els deia, home, fins a les 3 de la matinada, ara baixar les temperatures, l'aire lliure i tal, no sé quantos, li dic, no crec que li agradi gaire. No, ja ens està bé, perquè és una proposta que amb el govern de la Generalitat n'han estat parlant. No està aprovat encara, es preveu que el Procicat ho aprovi avui mateix, però aquesta seria la idea, ja els agrada.
Bé, això és el que nosaltres demanàvem, com un primer pas. Evidentment, després s'han d'anar ampliant els horaris, tot i que arriba tard, no? Nosaltres aquest horari és el que demanàvem per l'estiu, pels espais oberts. S'ha demostrat que haver limitat l'horari, com es va fer el 15 de juliol, de 3:30 a 0:30, va ser un error. Ha sigut contraproduent, s'han fomentat els botellots i les festes privades, i hem pogut veure totes les escenes que hem vist aquest estiu, i per tant, aquest horari, ara mateix, recuperem el que teníem el 15 de juliol, però, com he dit, doncs aquest estiu ha sigut una llàstima que s'hagués reduït l'horari. Però bueno, comencem amb aquest horari i anirem allargant.
Però podran obrir molts locals amb aquesta manera de funcionar o no, del total que hi ha a Catalunya?
Ara mateix, amb el que són espais oberts, clar, locals d'oci nocturn, espais oberts privats, perquè a part no pot ser via pública, perquè si és via pública doncs ja hi ha una ordenança de terrasses doncs, que els limita, no? Però en qualsevol cas sí que hi haurà uns quants locals que se'n podran beneficiar, molts ja no, perquè ja hauran tancat, perquè ja hauran acabat temporada, però en qualsevol cas, a veure, bé, més val tard que mai i sempre i quan se'n puguin beneficiar uns quants.
No es podrà ballar i s'haurà de portar en tot moment la mascareta sempre i quan no es begui. Això es pot controlar?
A veure, en un espai tancat, perdona, en un espai a l'aire lliure i amb taules i cadires, bueno, no serà tan complicat de controlar, però en qualsevol cas el que ens interessa més és que de cares a 15 d'octubre, amb el compromís que va assumir ahir el conseller de Salut, doncs ja es podran obrir els espais interiors, evidentment després també les mateixes premisses s'aplicaran als espais oberts i ja es podrà ballar en pista de ball i per tant amb horaris prepandèmia, amb un aforament d'un 70-80% i per tant ja serà una mica més rentable totes aquestes activitats.
Això a partir de quan?
A partir del 15 d'octubre, és a dir, que el compromís del conseller va ser que si podíem arribar abans, doncs seria abans.
15 d'octubre, com ho faran?
Bé, doncs amb el certificat Covid, en principi, ara el que haurem de veure és com es canalitza això, perquè nosaltres el que vam insistir molt ahir és en dos temes molt importants, que és primer, que no hi hagi passes enrere. Per tant, el que hem demanat en el conseller i va acceptar la proposta que s'establirien uns sistemes de nivells d'alerta diferenciats geogràficament a Catalunya en funció dels quals cada moment sabrà el local en funció del territori on es troba i l'incidència epidemiològica què podrà fer i fins on te podrà fer, per exemple, doncs, amb quin horari, amb quin aforament, perquè hi hagi seguretat jurídica, no hagin d'estar cada 7 dies pendents de si el Procicat diu sí o demà et tanquen quan estàs omplint les neveres, no?, del local. Per tant, això que ja no passi més i el conseller sí que va estar d'acord amb aquesta proposta, tot i que va dir que el tema de les UCIs, com que queden concentrades principalment en capitals de província, doncs que potser aquesta dada no serà totalment territorialitzada, però sí que, evidentment, es farà un sistema que els seus serveis jurídics ja estan treballant. Per tant, és molt important aquest tema de no fer passes enrere. En portem uns quants, eh? Uh-huh. O sigui, portem passes enrere del sentit de que quan els locals estan preparats per obrir, els han tancat amb poques hores de diferència de la reobertura. Uh-huh. I després també, quelcom que també és important, és el tema de la seguretat. Uh-huh. O sigui, que no hi hagi falsificacions i que no hi hagi suplantacions d'identitat.
Això és molt important. Primera notícia que podem dir, que és a dir, que ahir l'avançava a 8:45 del vespre RAC1, que és la voluntat del govern de Catalunya d'implementar el passaport Covid a partir de mitjans d'octubre. En aquest cas ja tenim la data, que seria el 15 d'octubre. El problema és com es fa això, primer. I normalment seria amb un certificat Covid. És a dir, tu vas a França i entres en un restaurant, tu vas amb el teu telèfon mòbil o fins i tot amb un paper, on hi ha un codi QR, tu entres a dins del restaurant, fas el codi QR, tu miren, ok, passes. Això és el que normalment es fa a tots els països de la Unió Europea on està implementat aquest passaport Covid. No els acaba de convèncer per això.
No, sí que ens convenç en el sentit doncs, de que és una fórmula que jo crec que és bona, el que passa que s'ha d'acabar de polir. A veure, ahir el conseller va dir que no sabria si seria en format analògic o digital. També s'ha de tenir en compte que el certificat Covid engloba tres possibilitats, no? El tema del test previ, el tema de la pauta completa de la vacunació i l'haver passat l'enfermetat amb un certificat de recuperació d'entre l'11è i el 180è dia d'haver passat l'enfermetat. No? Tot això, a veure, si tu ho fas amb una aplicació que te fa un reconeixement facial, un reconeixement biomètric, que ja no admet cap tipus de modificació d'aquest perfil, i a més, doncs, això es pot aplicar de manera segura, evidentment evites doncs, que hi hagi totes aquestes falsificacions que hi ha hagut moltes vegades amb la gent que no s'havia fet el test, que no és la persona que realment té la pauta completa de la vacunació. Tot això s'ha de tenir molt en compte. Nosaltres tenim una aplicació que hem proposat, que és una aplicació que aporta tota aquesta seguretat. Perquè si entra algú amb el certificat d'una altra persona, evidentment aquesta fórmula d'evitar que hi hagi contagis locals se'n van orris. No? I per tant s'ha de mirar molt bé, i ara tenim una feina molt important amb la Generalitat, treballar colze en colze. Ens hagués agradat que hagués sigut abans, però la Generalitat no estava massa receptiva. Val. Ara ho està, però treballem-ho bé.
D'acord. Dit això, per tant, vostès el que diuen és una aplicació que ja estan desenvolupant des de la patronal, d'una aplicació que amb el reconeixement de la cara puguis entrar a dins d'aquesta sala, aquest local, tenint en compte que pot haver-hi, els hi fa molta por el tema de les falsificacions. Correcte. Perquè realment es pot comprovar que hi ha hagut falsificacions, i tenen por de les falsificacions, perquè clar, no és només el tema de... Clar, dèiem fa uns moments a micròfon tancat el Bernat, bueno, en DNI potser... Però és clar, és que les falsificacions estan a l'ordre del dia, no?
A veure, aquesta aplicació està desenvolupada des del 30 de novembre de 2020. O sigui, estem parlant de que ja es va presentar el 30 de novembre de 2020 a València. No és nostra, sinó que és d'una empresa que ho ha desenvolupat.
D'acord.
I aporta seguretat. Evidentment, això va... Una aplicació que és gratuïta, a l'usuari se la descarrega, es fa un reconeixement facial, aquest perfil ja no es pot modificar, i després és un sanitari, una farmàcia, o un personal mèdic, un laboratori on es fan testos previs, el que vol que el resultat d'un d'aquests tres requisits. Bé, de la certificat de recuperació, el test previ en les hores que ens donen, nosaltres hem demanat 72 hores, que el conseller va parlar de 12 hores el mes de juliol, nosaltres demanem 72, com a Galícia, i després el tema de la pauta completa de la vacunació. És un sanitari el que vol que aquesta dada. I el benefici que té aquesta aplicació és que val també per ciutadans de fora de l'UE. Vale? O sigui, val per persones de tot el món. Persones que no estan dins del sistema de salut de Catalunya o d'Espanya. Al mateix temps, també aporta aquesta seguretat total de que evitarà doncs, que una persona, doncs, per exemple, es faci un test i agafi el PDF i vagi modificant la data de que s'ha fet el test i vagi entrant als locals sense fer-se el test. Això, evidentment, és un problema. Si això passés, com he dit abans, evidentment, després, què podria passar? Doncs que hi hagués contagis en un local i es malmetés la imatge del sector i es tornés a tancar el sector per culpa d'aquests...
Permeti'm, conec alguna gent, eh? Li diré, home, això és un... No, però conec alguna gent. Què passa amb la gent que té un telèfon que no té aplicacions?
Doncs a veure, això en tot cas...
És a dir, no val, és a dir, analògicament no val.
A veure, analògicament, ja el que he dit, el conseller va dir ahir que encara no sabia si es demanaria digital o
no, però aquesta aplicació, evidentment, és una aplicació, per tant, no hi ha un complement analògic del tema, no? És a dir, és reconeixement facial i punt.
No, aquí no hi és, evidentment. És una aplicació per mòbil, que tant per Android com per Apple, però bueno, en qualsevol cas sí que, clar, aquesta necessita d'un suport digital. Però el bo és que, evidentment, aquesta aplicació, a part, té un xivato que si detecta que hi ha, que la persona que està passant no és la mateixa que potser està presentant el resultat d'aquest codi QR de color verd, també té un xivato que pot, diguéssim, certificar si és aquella persona o no, amb la qual també és una cosa important.
Ens està escoltant i ara de seguida parlem amb ells el Roger Pallarols, que és president del Gremi de Restauració de Barcelona. Senyor Pallarols, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia. Sóc el director del Gremi, bon dia.
Perdó, president, li he canviat el càrrec. Director, disculpi. Disculpi, senyor Pallarols. Ara de seguida parlem amb vostè, permeti'm, perquè és que ha de marxar el senyor Buades, però en tot l'ossada parlava de Galícia. Com funciona Galícia, exactament? Anton?
Sí.
Digo, ¿cómo funciona? Preguntaba. Sí. Aparte de Galicia, ¿cómo funciona Galicia, Anton?
Bueno, en Galicia el epidemiólogo en jefe y la hostelería han pactado un acuerdo por el cual se establecen dos niveles. El nivel mínimo, que te permite abrir con unas determinadas condiciones, garantizándote un 50% de aforo en el interior, 75% en terrazas. Y un segundo nivel, con medidas más exigentes de prevención, de formación, de control del aire, de ventilación, que te permite abrir al 100% en terraza y 75% en el interior. Y la novedad es que según el nivel que escojas, ahí te quedas. O sea, no estás variando cada semana o cada X tiempo conforme van las cifras de la pandemia, ¿no? El local elige el nivel que está dispuesto a asumir, además la Junta les ha facilitado financiación y cursos de formación, y una vez que estás en ese nivel, sabes que tienes unas determinadas condiciones de apertura y de gestión de tu negocio que no van a variar semana a semana según va variando la pandemia, ¿no? Y es lo mismo que se está negociando ahora mismo para el ocio nocturno, y parece que ya hay un acuerdo y que comenzará a funcionar en las mismas condiciones, que les garantiza una cierta estabilidad, eso está claro, a partir del 1 de octubre. ¿No?
Senyor Guadas, què diu d'aquesta idea de Galícia?
Sí, sí, això és fantàstic, aporta seguretat jurídica, evita passes enrere, i evidentment doncs, el que fa és també fomentar la inversió dels empresaris en fórmules que són protectores de la salut, no? Nosaltres també hem proposat la implementació de diferents purificadors o d'aire, que van, diguéssim, per ionització en plasma fred, i que això aporta un benefici important, perquè elimina el 99,9% de tot el que són els virus, no només el Covid, sinó d'altres virus i bactèries, i per tant, doncs, suposa també un benefici per a la salut global. I si això fa que li donguis a aquest empresari més horari, o més aforament, o més avantatges, doncs també suposa un benefici per tothom, no?
Són les 9:24 minuts. Ha de marxar de seguida. Alguna pregunta a la sala? Pere Mas, crec que té una pregunta. Sílvia Cànovas també. Sílvia, pregunta.
Ah, si no ho he entès malament, la diferència entre l'obertura ara a l'exterior i d'aquí 15 dies a l'interior serà, i que es pugui ballar o no ballar, serà el certificat?
En espais exteriors no és reobertura, ja estan oberts els espais. Ara obren fins a les 12:30 de la matinada i podran obrir fins a les 3 de la matinada ara.
Sense ballar?
Sense ballar, taules i cadires.
I d'aquí 15 dies que s'obre a l'interior i que es permetrà ballar, la diferència serà tenir el certificat?
Jo entenc que sí, que a partir del dia 15 també serà obligatori per poder accedir en espais exteriors d'oci nocturn, i en aquest aspecte doncs, també se'ls implirà l'horari, que és fins a les 5 de la matinada entre setmana i a les 6 de la matinada del cap de setmana, perquè és horari prepandèmia, el que estableix l'ordre 358/2011 de la Generalitat.
I pregunta Pere Mas, Pere.
Sí, bon dia, senyor Guadas. Una qüestió sobre el mecanisme que vostès proposen per entrar a les sales. Em sembla estrany que havent-hi el certificat Covid, que teòricament es pot llegir amb un codi QR que li dona validesa, amb un lector de codi QR que diu, escolti'm, això és autèntic, no és una falsificació, ens parlen vostès d'un procés on t'has de descarregar una aplicació, segurament t'has de registrar, has de fer una foto i te n'has d'anar a veure un sanitari o una farmàcia. No creu que això pot desincentivar que la gent acabi arribant, perquè és un procés una mica complex, en relació a si tens el certificat Covid, que un simple lector QR pot donar validesa? No sé si és legal tenir aquest lector QR, perquè potser aquí hi ha un problema de protecció de dades, però m'agradaria que m'aclarifiques això.
A veure, aquí és important una cosa. El lector del certificat Covid, no sé si el pot tenir un establiment privat, per tant, això, cuidado, que s'ha de tenir en compte. El Ministeri, l'Estat, està en contra d'acceptar-lo, tot i que el sistema l'ha validat el Tribunal Suprem, i també cal tenir en compte una cosa, el Tribunal Suprem diu que no es poden emmagatzemar les dades, i amb aquesta aplicació es permet la traçabilitat anònima de les persones. Per tant, si hi hagués algun contagi, es podria notificar, perquè si tu no pots emmagatzemar les dades amb el certificat Covid perquè t'ho prohibeix el Tribunal Suprem, aleshores tens un problema quan es detecti un contagi, perquè no podràs notificar a les persones que han coincidit amb aquella persona en el local en aquella data. Per tant, també hi ha moltes avantatges, no? I també he dit això, no? Que també val per persones de fora de la Unió Europea, que no estiguin dins el sistema de salut, i bueno, jo crec que és molt més avançat el tema d'aquesta aplicació, que ara mateix hi ha dos aplicacions que ho admeten. Una és l'aplicació de blockchain i l'altra és la de Liberty Pass.
Roger Pallarols, algun comentari sobre el que està dient el senyor Guadas?
Hola, bon dia. Primer, bueno, saludar-vos a tots i al Joaquim, i en tot cas coincidir doncs, que hi hagi un cert horitzó per la reapertura de l'activitat nocturna. Al sector de la restauració també li suposa doncs, una injecció d'estímul, perquè és obvi que són activitats que en molts moments doncs, es retroalimenten una amb l'altra, i pel conjunt de la societat doncs, no deixa de ser positiu que hi hagi un horitzó d'anar superant aquesta etapa de passos enrere, de restriccions contínues, i amb un empresariat que està literalment extenuat, que ja no pot aguantar més sacrificis que se li demanen des de fa més d'un any i mig.
Molt bé. Ara parlem amb vostè, senyor Pallarols, però abans, senyor Guadas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Món a RAC1 en directe. Només una última pregunta. Com veu el Girona aquest any?
Bé, és molt aviat per parlar-ne, però bueno, en qualsevol cas, a veure si podem finalment assolir la fita tan perseguida, no? Després de tants anys d'intentar-ho amb play-off on quedem eliminats a l'últim partit, però bueno, en qualsevol cas...
Ho patit esperem... molt això o no? Perquè, escolti'm, els últims 3 anys és un escàndol, eh? És que va ser president del Girona, el senyor Guades. Clar,
però teniu a Pol Lozano aquest any, i això us anirà molt bé.
Sí. No, va marcar un gol molt maco.
Molt maco, un gran gol. No l'havia fet mai en nosaltres.
Troba a faltar...
Tant de bo en faci molt. Sí.
Troba a faltar la presidència o no?
A veure, no tinc temps. La veritat que vaig tant de bo i que no tinc temps, eh? Però bueno, ara no sé com ho faria perquè seria impossible totalment compatibilitzar les dues activitats. Però bueno, en qualsevol cas, estic molt lligat en el Girona Futbol Club. El meu oncle va ser el fundador i primer president i, per tant, estic molt vinculat en el Girona Futbol Club. Ara segueixo sent accionista i soci, evidentment.
I això de l'escut?
En aquí jo ja no estava d'acord amb la modificació. Jo hagués continuat amb l'escut que hi havia abans.
Sí? Per sí. Un tema de mantenir-lo per tota la vida?
No, perquè jo crec que l'escut, que és l'emblema més important del club, no es toca, per mi.
Moltes gràcies, senyor Guades, per haver-nos acompanyat. Ah, una última pregunta, permeti, sobre el tema, no el futbol, per el tema que estàvem comentant. Hi ha una pregunta que ens hem de fer tenint en compte la incidència que ha tingut la justícia en el conjunt d'Espanya amb les normatives Covid d'aquest últim any. Això, el que no passa a la resta d'Europa està passant aquí. No tenen por que la justícia els ho pugui tombar, tot això?
Ostres, no ho sé, perquè això és tan imprevisible que no se sap mai, no? Però, bueno, en qualsevol cas, jo crec que l'última sentència del Tribunal Suprem és contundent al respecte, no? I, a més, explica per què a Andalusia no es va accedir en aquest sistema i ara sí, perquè no s'aplica de forma generalitzada, de forma il·limitada en el temps, i també te marca unes pautes importants.
No? O l'aplicació, per la justícia, algú presenta una persona que no té un telèfon d'aquests més moderns i que digui, escolti'm una cosa, miri, jo és que, com que em sento discriminat, presento un recurs.
Sí, però el Tribunal Suprem ja ho ha dit, el tema dels drets a la igualtat, el dret a la intimitat i el dret a la protecció de dades estan per sota, jeràrquicament, del dret a la vida i del dret a la salut. I per tant, això aquí és molt contundent el Tribunal Suprem.
Senyor Guades, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia, bona hora. Continuem parlant amb Roger Pallarols, el director del Gremi de Restauració de Barcelona. Escolti'm, quantes vegades s'han reunit amb el Procicat els últims mesos?
Pues mira, la veritat és que cap. Nosaltres, la restauració barcelonina i catalana, no té cap contacte amb el govern de la Generalitat des de que hi havia govern en funcions. Per tant, això vol dir des de campanya electoral, cosa que és especialment greu perquè és obvi que s'estan prenent decisions setmana rere setmana que afecten a la restauració i que la restauració és una de les grans indústries, per no dir la gran indústria del país i també de la capital, que és Barcelona. Per tant, no hi ha més que el contacte a través dels mitjans de comunicació amb un cert canvi de tendència per part del govern. Jo crec que ho vam veure amb la cinquena onada, on, per sort, doncs van començar a veure que assegurar, tot i que amb moltes limitacions al funcionament de totes les franges horàries, era quelcom doncs, que era imprescindible a aquestes alçades de la pandèmia, on a l'empresariat de la restauració, majoritàriament format per autònoms i pimes, no se li pot demanar més sacrifici perquè literalment és inassumible.
Va. Per tant, interpreto que a través de qui exerceixen de portaveus dins de les reunions del Procicat?
Pues a partir, en aquest moment, a partir de persones com vosaltres, no?, de mitjans de comunicació.
O sigui, no tenen ningú, és a dir, per exemple, no tenen ningú, com podria ser el senyor Guades, que els hi fes de portaveu i els expliqui el que passa dins de les reunions del Procicat?
Home, prou feina han tingut el senyor Guades i altres representants de l'oci nocturn en la seva causa, no?, perquè si la restauració ha sigut, doncs, un sector molt colpejat, tothom n'és conscient, l'oci nocturn porta encara una situació més dura, perquè són gairebé 18-19 mesos sense poder treballar més enllà de 15 dies i, per tant, diguem-ne, estan en una situació molt complicada, però és obvi que entre sectors que estem molt relacionats, tot i que diferents, mantenim relació i ens van posant al dia d'algunes converses que han tingut centrades, com us he explicat, en la reapertura de l'oci nocturn.
Per tant, m'està dient que des del mes de maig, que és quan van haver-hi les eleccions, vostè no parla vostès no parlen amb el govern de Catalunya.
Així és. Encara que sembli increïble, doncs des de que hi van passar les eleccions, el govern ha desaparegut en la relació amb el sector de la restauració, més enllà d'un contacte institucional, no per parlar de les restriccions, sinó per conèixer-nos amb el conseller d'Empresa, que és una pràctica, al nostre entendre, d'escassa qualitat democràtica per part del govern, tenint en compte doncs, que a dia d'avui s'està gestionant una pandèmia i que les restriccions a les activitats econòmiques, i en concret a la restauració, és quelcom que cada setmana està a la taula del govern.
Perdoni, des del Gremi de Restauració no han parlat, per exemple, amb el conseller d'Empresa, Roger Torrent, des del mes de maig?
Sí, sí, nosaltres, ja et dic, vam tenir un contacte institucional merament per conèixer-nos, hi havia un canvi de conseller, però no era una reunió on hi hagués un ordre del dia per parlar de les coses que interessen a la restauració a dia d'avui, diguem-ne, que són les seves condicions d'anar recuperant doncs, aforament o horari, que evidentment és el que angoixa a les empreses d'aquest país, o les línies d'ajudes que en el seu dia es van anunciar que serien trimestrals, que es van quedar en el primer trimestre, però que un cop passades les eleccions i vençut el segon trimestre, doncs també han desaparegut producte de la màgia electoral.
Ja, clar. Clar, el que li vull preguntar per 50.000 coses del que és... Clar, vostè parlarà perquè ens entenguem, eh? Per boca d'asa, perquè no sap res del que ha passat a la reunió, sinó del que diuen que pot passar, i que ara comentava el senyor Boades. Per exemple, jo li preguntaré, per això que s'ha dit de que hi haurà un límit de persones a les taules, 6 a l'interior i 10 a l'exterior, que continua, i el límit d'aforament i que podran allargar l'horari de 12:45 fins a 1 de la matinada, què en diu?
Bueno, té dos lectures, no? Una, la que et deia, que jo crec que sí que hi ha un canvi d'actitud en el govern, malgrat aquesta manca de relació injustificable, que és, doncs, intentar entendre que un any i mig després de la pandèmia la recepta no pot ser la mateixa que aplicàvem quan va explotar la crisi sanitària, i, per tant, entendre que sectors que són estratègics com la restauració ja estan molt tocats, se'ls ha de garantir el funcionament durant tots els àpats, encara que sigui amb restriccions. Per tant, hi ha una part positiva en aquesta etapa de la pandèmia, però, per altra banda, la sensació de les informacions que han aparegut és, té una mica la imatge de nova patada cap endavant, no? Perquè, en el fons, hi ha un augment de 30 minuts, segons ens han anunciat, irrellevant en el funcionament de la restauració. No té gaire sentit aquests 30 minuts, que ningú oblidi, que es van retallar precisament quan va entrar en vigor el toc de queda, i que ja fa moltes setmanes que el toc de queda no és vigent a Catalunya, que ja es podria haver recuperat aquest horari de manera immediata. Sembla que s'anuncia avui, quan hi ha una pressió, fins i tot de l'Ajuntament de la ciutat, reclamant més espais d'activitats legals i, evidentment, del conjunt de comunitats autònomes, que ens porten molt avançada amb la desescalada, doncs sembla més aviat una nova patada cap endavant, inclús en el món de l'oci, que no em correspon tant jutjar-lo, però plantejar que fins al 15 d'octubre els únics espais que podran obrir són espais exteriors vinculats a l'oci, això és dir, amb altres paraules, que a la ciutat de Barcelona la restauració més o menys es quedarà com està, que l'oci no obrirà, que els botellots, evidentment, es continuaran produint, d'aquí pocs dies tindrem la Mercè i en tindrem una explosió gràfica, i que lamentablement continuem amb el fre de mà posat sense cap mena de lògica ni sentit comú, quan, per sort, l'evolució de la pandèmia és clarament positiva des de fa moltíssimes setmanes.
El passaport Covid a favor o en contra?
Bueno, nosaltres quan va sortir aquest debat vam ser dels primers que ens vam posar de cara per un motiu que tothom entendrà, perquè en el fons parlar de passaport Covid és parlar de receptes diferents a un any i mig després de que exploti la pandèmia. Al final és assumir, amb altres paraules, que no ens podem permetre més passos enrere. I, per tant, tot allò que vagi amb la línia d'afavorir l'estabilitat de sectors econòmics que estan molt tocats per la crisi és positiu. Dit això, jo no ho sabia quan va sortir aquest debat, vaig coincidir bastant amb el que deia el conseller Argimon, que deia que només tenia sentit si tothom tenia accés a la vacunació per evitar discriminacions. En això estic completament d'acord, ara ja hi seríem, i afegir algun matís. Algun matís en la línia de que això només té sentit si serveix per aixecar restriccions o si augmenta de manera preocupant la incidència. El que tampoc no podem fer és establir de manera normal la restricció de drets i llibertats. Dit d'una altra manera, en aquest moment, amb una clara evolució de la pandèmia, establir el passaport Covid per entrar a la restauració no té ni cap ni peus, a no ser que serveixi per recuperar tot l'horari o per recuperar l'aforament intern, que no oblidem, està limitat al 50% des de fa molt temps.
Estarem d'acord, però vostès pengen moltes vegades un cartell que posa reservat el dret d'admissió. També pot servir per això, perquè, escolta, nosaltres també reservem el dret d'admissió a la gent que no està vacunada.
Sí, bueno, en certa manera, el dret d'admissió no permetria aquest tipus de discriminació si la legislació no ho prevés, Diguem-ne, per tant, hi hauria d'haver una reforma de com està regulat el dret d'admissió per permetre aquest tipus de restricció, que només vindria motivat, com et dic, per unes causes objectives que jo penso que en aquest moment no es donen. L'únic motiu que podria donar aquesta eina, que em sembla una eina ajustada als nous temps, on no ens podem ni plantejar cap pas enrere en el sector de la restauració del país, doncs seria amb l'objectiu que et dic, en moments en què augmenti lamentablement la incidència, tots desitgem que això no sigui així.
Ma, és la teoria que tenia l'altre dia el president de la Generalitat, que va dir, diu, en cas que hi hagi una sisena onada, per prevenir-ho, per no augmentar-ho, la millor solució llavors sí que seria aplicar el passaport Covid.
En aquest sentit coincideixo plenament amb el president de la Generalitat, o sigui, en un moment en què hi hagués un augment de la incidència, doncs és evident que una resposta adulta un any i mig després de la crisi no és demanar més sacrificis a sectors que ja estan prou perjudicats per l'impacte de la pandèmia, sinó establir receptes noves que ens permetin un funcionament estable dels bars i restaurants, que no vol dir altra cosa que permetre que els bars i restaurants continuïn pagant el deute que han acumulat en la crisi o que continuïn protegint el màxim de llocs de treball vinculats al sector de la restauració. Per tant, et diria que en això coincideixo, que només té sentit establir-ho si s'aixequen les restriccions o en un moment en què augmenti la incidència, on la resposta no pot ser la que es donava fa un any i mig, que era el tancament total o parcial del sector de la restauració.
Són les 9:39, si n'hi ha preguntes a la sala. Roger Pallarol, director del Gremi de Restauració de Barcelona, moltes gràcies i sort.
A vosaltres, molt bon dia.
Que vagi bé, bon dia i bona hora.